Carrer Major, un programa fet des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant i La Nova Ràdio, amb col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Bon dia. Després d'aquest dimecres de descans on s'han celebrat les festes de molts territoris, seguim a Carrer Major. Recordeu que ens podeu escoltar de dilluns a divendres de 9 a 12 aquí, informant de tot el que passa als nostres municipis. A la producció, Jesús Sarmiento, Arnau Curto, Alba Nebot, Josep Ardila, Marc Pérez, Toni Mateos, Arnau Martínez, Carol Cubota i Ariadna de la Calle. Els comandaments tècnics, Toni Escoda. El director, Quim Espinosa, i qui us parla, Marina Pérez. Comencem Carrer Major. I aquest dijous 16 d'agost destaquem que aquest dissabte es farà un homenatge a les víctimes de l'atemptat de Cambrils un any després i participarà el president del Govern de la Generalitat, Quim Torra. Relacionat també amb els atemptats, l'imam de Cambrils, de la mesquita de Cambrils, ha demanat un major control per accedir a aquest càrrec. I la militància de l'Eina Esquerra Republicana de Catalunya Altafulla tiraran el seu pròxim candidat a les eleccions del 2019 en unes primàries. Durant les pròximes 3 hores parlarem d'això, però també hem preparat moltes altres coses. Toni Mateos, bon dia. No podem escoltar el Toni Mateos, intentarem fer-ho més endavant. Tot i això,
passem... Hola, Marina. Marina.
Ara. Bon dia, Toni.
Tenies problemes. És que clar, sí, després d'un dia de festa,
exacte,
ja saps el que passa.
Has arribat el dia i festiu i estàs desubicat.
I a més, el meu Atleti va guanyar la Supercopa d'Europa. Ole, 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 Cholo Simeone. Doncs avui, 16 d'agost, engeguem el nostre programa número 13. Qui ha dit mala sort? Toquem fusta. Avui, si trobeu pel carrer Major a la Madonna, Time Goes By So Slowly, el director de cinema James Cameron, el del Titanic i Avatar, o a l'humorista Joaquín Reyes, ai, la muchachada, disfressat de Puigdemont, feliciteu-los, que és el seu aniversari. De tema del dia parlarem amb els bombers sobre la situació dels nostres boscos i farem la ronda pels nostres municipis. A la segona hora anirem al Museu de la Conca del Barberà, parlarem de gegants a l'Hospitalet i de les 24 hores de futbol sala a la Selva i també dels nanos vells de Tarragona. I a la darrera hora del carrer Major cridarem de por a les Scream Nights. Riurem amb la gent de la nit d'artistes de Cambrils, parlarem de sardanes a Altafulla i tancarem parlant de castells des de Torredembarra. Tot això i més a Carrer Major.
Doncs moltes gràcies, Toni. També felicitarem a tu perquè el teu Atleti va guanyar.
2-4, alerta. I el Madrid comença una nova era.
Comença una nova era. Nosaltres volem continuar ara, quan són les 9 i 7 minuts, amb un repàs informatiu amb les principals notícies del dia i per això saludem els nostres companys Arnau Martínez, bon dia.
Bon dia, Marina.
Carol Cubota, bon dia.
Molt bon dia.
Dissabte homenatgen les víctimes de l'atemptat de Cambrils un any després.
El govern desvetlla qui participarà de l'acte d'homenatge de l'atemptat de Cambrils. David Fernández, La Nova Ràdio, bon dia.
Hola, bon dia. El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, encapçalarà la representació del govern a l'acte de record de les víctimes de l'atemptat de Cambrils. Ho farà acompanyat d'altres consellers de l'executiu català. Qui encara no ha confirmat l'assistència, però, és el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ni tampoc el rei Felip VI, que sí que participaran a l'acte de Barcelona el divendres. L'homenatge de Cambrils serà dissabte a 11:15 del matí. Es descobrirà el memorial que quedarà instal·lat davant el Club Nàutic de Cambrils i es farà en alguns parlaments. D'altra banda, durant aquests dies, el president Torra, acompanyat del conseller d'Interior Miquel Buch, visitarà les comissaries dels Mossos d'Esquadra que van participar en la gestió dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
Es tramiten 130 expedients de sol·licituds d'ajudes i indemnitzacions de víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
Són dades de la Direcció General de Suport a Víctimes del Terrorisme, que depèn del Ministeri d'Interior, i ha rebut fins al moment més de 400 sol·licituds i ha destinat 9,8 milions d'euros a ajudes i indemnitzacions. Segons la Direcció de Suport a les Víctimes, són 70 les persones que han rebut el reconeixement legal de víctimes del terrorisme. Recordem, però, que en els atemptats van morir 16 persones i 137 van resultar ferides de diversa consideració. Els 130 expedients tramitats responen al fet que una persona pot tenir més d'un expedient obert, per exemple, un de lesions i un altre d'ajuda psicològica. A més, mancarien els expedients de les víctimes que encara estan de baixa i les persones afectades psicològicament que no tinguin un diagnòstic acreditatiu. Segons explica la Direcció de Suport a les Víctimes en un comunicat, l'atenció a les víctimes està constant i immediata des del 17 d'agost, amb un equip integrat fonamentalment per treballadors socials que es va mantenir a Barcelona de forma continuada fins al 31 d'agost. Paral·lelament, també s'hi va obrir una oficina temporal de suport a víctimes del terrorisme a la delegació del govern a Catalunya. Als atemptats hi va haver ferits que de fins a 34 nacionalitats, per la qual cosa també s'ha obert informació i suport al respecte més enllà de les fronteres de l'estat espanyol. Aquest comunicat de l'ENS dependent del Ministeri d'Interior sorgeix després de les queixes d'algunes víctimes per la suposada manca d'atenció rebuda arrel dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
Tancada parcialment la platja del Miracle de Tarragona.
El temporal de dilluns a la nit va provocar el trencament d'una canonada perquè no podia absorbir tota l'aigua de les pluges intenses. Això va fer que s'hagués de tancar la platja del Miracle al públic per la contaminació de l'aigua. Així doncs, ningú es podia banyar en aquesta platja perquè l'aigua contenia residus sòlids i aigua bruta. Ahir a la tarda encara hi havia tancada una part d'aquesta platja. Foment i el Port de Tarragona van ser els encarregats de netejar el Miracle.
La militància de l'Eina Esquerra Republicana de Catalunya d'Altafulla triarà el seu candidat a l'alcaldia a través d'unes primàries al setembre.
Això ho han anunciat des del partit després de decidir-ho en l'assemblea local. D'aquest procés de primàries sortirà l'alcaldable. Marc Pérez, d'Altafulla Ràdio, bon dia.
Bon dia. L'Eina Esquerra Republicana celebrarà el 15 i 16 de setembre unes eleccions primàries per triar el candidat o candidata republicà a l'alcaldia d'Altafulla per a les municipals del 2019. L'assemblea local del grup polític independentista que va fer-se el passat 3 de juny així ho va decidir establint les bases de com es confeccionaria la llista republicana de cara a les eleccions municipals del 2019. Joan Garcia és un dels membres de l'executiva.
Bé, el que avui volíem fer era precisament obrir, anunciar l'obertura d'un procés de primàries republicanes a través de l'Eina Cor Municipal aquí al municipi d'Altafulla, en el qual, en el moment que l'assemblea del partit així ho decideixi, obrir aquest procés per buscar un o una alcaldable i fer-ho a través d'un procés clar de transparència.
Els candidats a alcaldable a integrar la llista republicana sortiran d'una llista de persones que prèviament obtinguin el 20% dels avals dels militants de l'Eina. Les votacions es faran a la plaça 1 d'octubre al Centre Mèdic d'Altafulla.
Segueix la guerra de símbols a tot el territori.
Tarragona despertava aquest dimecres amb l'estàtua de Lluís Companys pintada. Encara no se sap qui són els responsables de l'acte, però l'estàtua va aparèixer amb una bandera espanyola pintada a la figura i una altra a la pedra. Ràpidament, representants polítics tarragonins van denunciar aquest acte a través de les xarxes socials i van lamentar els fets. D'altra banda, on també es despertaven amb pintades, era en Ulles. Diferents persones van llevar-se i havien pintat un llaç groc al seu vehicle. Des del grup de l'esquerra independentista, Arran Valls, han assegurat que era una forma d'assenyalar independentistes i han demanat acabar amb la impunitat del feixisme.
Les negociacions amb el personal de la policia local de Torredembarra continuen sense acord.
L'equip de govern de Torredembarra segueix treballant per buscar un acord amb els sindicats policial pel que fa a la reforma del reglament intern del cos. L'objectiu és oferir un millor servei als ciutadans, tot i que els problemes que posen una part dels representants dels agents dificulten les negociacions. Josep Sánchez, dona la Torre, bon dia.
Les negociacions entre el govern de Torredembarra i els representants sindicals de la policia local per establir les condicions laborals del cos avancen molt lentament. Així ho ha assegurat el regidor de Governació, José García, que creu que hi ha un sector dels policies que prefereix mantenir la situació actual. La darrera reunió entre l'equip de govern i els sindicats es va produir la setmana passada. El regidor creu que entre els representants de la policia local hi ha dos grups, un contrari a canviar les condicions que tenen ara i un altre disposat a oferir un servei més adient a la ciutadania a canvi d'una millora en la seva retribució.
Esta disputa entre la percepció que hi ha de quin és el camí que s'ha de seguir està portant que la negociació no acabi d'avançar. S'avança molt a poc i cada vegada que tenim reunions sempre és algun argument, algun tema que en principi ja està tancat i és tornar a reobrir.
Les converses per la reforma del reglament de la policia local han patit diversos altibaixos durant els últims mesos. Després d'un llarg període de negociacions, el passat desembre es va estar a punt d'arribar a un acord, però aquest es va acabar trencant. La situació s'ha anat reconduint, però, segons les paraules de García, l'acord encara sembla llunyà.
El Nàstic de Tarragona ja coneix els seus capitans. El Nàstic de Tarragona ha presentat els quatre capitans del primer equip per aquesta temporada. Repeteix Manu Barreiro, que serà el primer capità substituint a Xavi Molina, que ha marxat a la Lliga Belga. Els altres tres líders de la plantilla seran Abraham Minero, Javi Márquez i el retornat David Rocha. Així doncs, els quatre futbolistes lliuraran el braçalet de capità de l'equip en els partits de Lliga i Copa. En l'elecció dels capitans han participat tots els jugadors que formen part de la plantilla del Nàstic per aquesta nova temporada. Recordem que el primer equip comença la Lliga el pròxim dilluns 20 d'agost a casa contra el Tenerife a les 8 de la tarda. Són les 9 i 15. Les temperatures segueixen altes i després de les tormentes sembla que el sol dominarà. Ens ho expliquen des del Servei Meteorològic de Catalunya. Oriol Rodríguez, bon dia.
Hola, bon dia. Avui començarà a arribar el canvi de temps que arribarà de manera més clara i evident de cara a la jornada de demà divendres. De moment, comencem dijous amb un augment clar de la nuvolositat que serà sobretot a partir de mig matí quan podrien començar a caure els primers ruixats, això sí, ruixats aïllats localment acompanyats de tempesta. De cara a la tarda es mantindrà aquest temps insegur amb nuvolades, a més amb aquests ruixats que poden aparèixer pràcticament qualsevol punt de la demarcació, tot i que serà més probable sobretot a punts de l'interior i de l'oest i al sud de les comarques del Camp de Tarragona. De cara a la jornada de demà, com dèiem, el més destacable serà aquest canvi de temps, que ens portarà nuvolades ja de bon matí i serà sobretot de cara a la tarda, al vespre i especialment la nit i la matinada de dissabte, quan les tempestes, que podrien ser fins i tot localment d'una certa intensitat, podrien arribar a qualsevol indret de les comarques del Camp de Tarragona, amb una temperatura que començarà a baixar. De fet, serà sobretot durant la matinada de dissabte, quan notarem aquest descens de la temperatura, amb un ambient força agradable, per tant deixarem enrere l'aixafogor, i això sí, a l'espera d'un cap de setmana amb un temps més tranquil, amb més sol i amb una temperatura que a partir de diumenge tornarà a pujar. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
De 9 a 12, carrer Major.
En ple mes d'agost, els incendis malauradament estan a l'ordre del dia. Durant els dies de l'onada de calor es van proclamar diversos focus cap de gran, però hi eren. I per això avui parlarem amb els bombers de la Generalitat de Catalunya, Arnau Martínez.
Doncs sí, dilluns mateix vam tenir un últim incendi al barri tarragoní de Sant Salvador. Va cremar gairebé 10.000 metres quadrats de vegetació, segons els agents rurals. I d'altra banda, durant els dies de l'onada de calor, segur que ho recorden, van haver incendis també en llocs com la zona del Tecnopar de Reus o a Sant Pere i Sant Pau, també a Tarragona.
Per parlar-ne de tot plegat, tenim al telèfon al cap del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, Marc Castellnou. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com està sent aquest estiu pel que fa als incendis?
És un estiu suau pel que fa als incendis, perquè hem estat tenint precipitacions, especialment al juny, i ara, a final de juliol, i aquesta setmana passada, vam tenir més precipitacions. Llavors, diguem que, tot i tindré en concret a la zona del litoral de Tarragona una sequera, que és el lloc de Catalunya que hi ha més sequera, diguem que a nivell de risc d'incendis no hem tingut situacions especialment importants. Sí que durant l'ona de calor va ser la situació més greu, però diguem que encara no hem passat per episodis importants com els que poden arribar ara a finals d'agost, en la presència del mestral o situacions de més inestabilitat. I que, de moment, l'estiu és suau, és bo, i que, bueno, si les precipitacions que anuncien doncs ens arriben, podríem tancar l'estiu amb molta tranquil·litat. Però encara ens queden en aquestes 2-3 setmanes on els incendis forestals una mica més tard serien possibles.
Per tant, podem dir que no hi ha hagut cap augment ni cap actuació important aquí al Camp de Tarragona?
No, 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 ha sigut un estiu tranquil i suau. Hem tingut l'onada de calor amb els dies complicats, però els incendis que van sortir i que van ser simultanis pues, van poder solucionar, per sort, amb bastanta eficiència.
Bon dia, Marc. Soc l'Arnau Martínez des de la Nova Ràdio. No sé si han augmentat, ara comentaves que sí que els forestals han disminuït, però han augmentat aquests petits incendis de vegetació, com el que anomenàvem de Sant Pere i Sant Pau o Sant Salvador?
Bueno, a nivell de número d'incendis, no et puc dir exactament el número, però en comparativa amb altres anys de risc importants, doncs no és que hi hagi més incendis. Sí que hi ha hagut una concentració d'incendis amb aquests dies d'aquesta setmana que hi ha hagut els dies de calor, i en concret al voltant de Tarragona s'han concentrat aquests incendis, cap d'ells s'ha fet gran, però sí que hi ha hagut una concentració aquests dies. Però normalment els anys de risc acostumen a portar un ritme d'incendis important al voltant del Camp de Tarragona des del juny fins entrat al setembre. I enguany aquest ritme, diguem, no hi ha sigut i ha començat aquesta setmana de calor. Tot i això, les precipitacions de l'altre dia, l'altra nit, que es van caure uns quants litres aquí, just a la franja tarragonina, han tornat a esmorteir aquesta situació. Tot i això, sí que és cert que la sequera, la franja litoral de Tarragona, és la més alta dels llocs de Catalunya i potencial i segueixen encara per properes setmanes. Tenim una tendència a pensar que l'estiu se comença a acabar. Però si les precipitacions de demà i passat demà aquí no són importants, sí que que la situació comença a ser de disponibilitat dels boscos per cremar d'una forma significativa. Però de moment estem en una situació normal.
Imagino que després de l'onada de calor i aquestes precipitacions d'última setmana, si més no, el risc d'incendis ha disminuït, no?
Les precipitacions l'han fet baixar puntualment, però el que va caure és un parèntesis de 8-10 dies. És tot el que donaran de si aquestes precipitacions que han tingut. Veurem què és el que dona de si demà, però vull dir, si no... A nosaltres el que ens preocupa, o el que estem amatents, és a l'entrada del mestral que vindrà pues, a final d'estiu, pues, entra el mestral, diguem, escombra la calor, i si les tempestes d'agost han sigut bones, pues, ja n'hi ha risc d'incendi, però si no han sigut bones és quan hi ha el risc més important en aquest sector de Tarragona.
Ara...
I és el que estem pendents.
Ara que comentaves que està sent un estiu tranquil, tot i la gran onada de calor i que la zona d'aquí del Camp de Tarragona és de les més seques de Catalunya, entenc que durant l'hivern s'estan fent bé les tasques de manteniment per mantenir net el sotabosc, no?
A veure, tot el que són els perímetres d'urbanització, els perímetres de casc urbà, diguem que la feina aquests darrers anys s'està fent. Des de la major part dels incendis, com per exemple el que vam dir de a Cabra del Camp, també d'una onada de calor. O sigui, la tasca feta en gestió forestal del perímetre d'urbanització és la que va permetre que bombers pogués fer la feina amb eficiència. I s'està fent. Evidentment, a nosaltres a bombers ens agradaria que se'n fes molta més.
També
però sí que és bo, que jo reconeix que hi ha 10 anys cap aquí. Aquestes coses hi són, hi es fan i estan donant resultats.
També podem dir que la gent està més conscienciada?
Sí, un dels temes més importants que han notat en els últims anys és que quan se diu que hi ha un episodi de calor, un episodi de vent, un episodi de risc, doncs hi ha una disminució de les ignicions. Això és un símptoma claríssim de que la gent és conscient i que si se li diu que hi ha risc, doncs para més compte.
D'altra banda, a part dels incendis, també a l'estiu hi ha molts de rescats. De fet, ahir es va treballar fins a 5 rescats de muntanya cap a Tarragona. Hem baixat la guàrdia en aquest sentit?
No crec que hàgim baixat la guàrdia. És un... Evidentment, durant l'estiu els serveis de rescat, diguem que el servei estrella i més un estiu com aquest. No crec que hàgim baixat la guàrdia, jo crec que hi ha moltíssima més afluència de gent a la muntanya. I moltes vegades hi ha, bueno, gent que potser s'atreveix a anar una mica més enllà i deixar tot aquest tipus de servei.
Uh-huh. Què hem de tenir en compte si hem d'anar a la muntanya perquè no ens passi res i ens hagin de rescatar?
A veure, bàsicament, consells bàsics. 1. anar perfectament equipat a nivell de calçada, a nivell de portar aigua, i dos, tindre molt clar a on vas i què hi vas a fer, i he preparat prèviament la teva excursió, la teva activitat, i sobretot no anar a viure aventures. O sigui, quan un fa aventures o va més enllà dels seus límits, llavors és quan apareixen situacions aquestes complicades. Llavors, ser molt conscient de que és una activitat de lleure, és una activitat per passar-nos-ho bé, i ningú vol que acabi malament. Llavors, això s'ha de tenir molt en compte. I una altra cosa que s'ha de tenir molt en compte és que no comptis mai amb que si passa alguna cosa vindran a buscar, perquè al final acabem saturant el sistema, o acabem abusant del sistema. O sigui, tot el sistema de rescat està per protegir la nostra gent i que no passi res, però tampoc el podem sobresaturar.
Marc, cada any demaneu més efectius. No sé com aneu aquest estiu de personal i també de recursos.
Bé, en principi, a nivell de bombers, el que ve demanant és el pla d'inversions i d'actualització dels seus recursos. A nivell de la demanda de situacions de risc, doncs és evident que tant a nivell d'incendis forestals com amb altres tipus de serveis, doncs se necessita de la permanent actualització dels recursos. Però vull dir que és una situació que s'està gestionant en aquests moments i que s'està posant fil a l'agulla.
I ja per acabar, abans comentava que els preocupa el vent de mestral que pugui entrar de cara a aquest agost pels incendis que es puguin produir. Quatre consells per evitar aquests incendis.
Bueno, els consells són els bàsics de sempre. En situació de risc, no estar en massa forestal, no fer activitats de risc ni cap activitat que pugui provocar cap mena d'ignició. I sobretot en cas que es detecti incendi forestal, pues sortir de la zona o no aproximar-se a la zona perquè els sistemes d'ignició puguin fer la seva feina. Però bàsicament ser conscients que sempre que hi ha una situació de vent, especialment a finals d'estiu, és una situació de risc. Llavors qualsevol activitat que haguem de fer massa forestal, doncs millor que ens la fem a una altra jornada o la placem, que dies ens en sobren. I és una mica el període més sensible que tindrem durant aquest any. I per tant, doncs, si és un any bo, intentem acabar relativament bé i gaudir dels nostres boscos.
Ho tindrem en compte. Marc Castellnou, cap de grup d'actuacions forestals dels Bombers de la Generalitat, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que acabi d'anar bé el dia.
Molt bé. Vinga, adéu.
Carrer Major. La ràdio no tanca per vacances.
9:27, hora d'anar als nostres municipis per saber què passa. L'imam de la mesquita de Cambrils demana un major control per accedir a aquest càrrec quan es compleix un any de l'atemptat que produir-se en aquesta població. Arnau Martínez, explica'ns.
Doncs Mohamed Owadi, l'imam de la mesquita de Cambrils, ha manifestat que hi hauria d'haver alguna mena de control i investigació per ser imam, per desenvolupar aquesta funció ara mateix cal conèixer l'Alcorà i tenir els valors de religió musulmana. Normalment, la comunitat que dirigirà esbrina aspectes de la persona que desenvoluparà aquesta funció, però tot i això, Owadi ha reclamat més control.
Veient el que hi ha, doncs, me suposo que hi hauria d'haver alguna mena de control. Més que control, investigació. Que jo sàpiga, per exemple, les comunitats, quan tracten un imam, independentment dels altres temes, doncs la gent pregunta, investiga qui és, d'on ha vingut, quina formació té.
L'imam de Cambrils ha assegurat que el cas de Ripoll és estrany i ha dit que a Cambrils no s'ha detectat cap cas de radicalització. Sigui subratllat que des dels atemptats de la mateixa mesquita se'n parla més per evitar casos semblants. De totes maneres, ha afirmat que és complicat detectar-los i ha emplaçat els pares a exercir més control sobre els joves.
El ple d'Altafulla desestima el recurs presentat per l'Eina contra el projecte de remodelació del casal de Violeta. Marc Pérez, Altafulla Ràdio, bon dia.
Bon dia, Marina. Així és, l'Ajuntament d'Altafulla ha desestimat el recurs de l'Eina per les 7 al·legacions prèviament desestimades per la reforma de la Violeta en el ple extraordinari d'aquest dilluns. El grup polític republicà suposa el nou sistema de distribució de la sala que proposa el projecte i vol que les cadires no siguin fixes i s'incorpori un passadís perquè l'espai tingui un caràcter polivalent i per aconseguir una millor visió dels espectacles. La regidora de l'Eina, Alba Muntades, ha defensat durant el ple la proposta del seu grup per la Violeta. En cadires mòbils cap als republicans són clau per a la polivalència de l'espai i ha demanat a l'equip de govern que diguin d'una vegada que el seu projecte per la Violeta és fruit d'una decisió política i no tornin a dir que la nostra idea no és tècnicament possible.
Si la Violeta acaba sent una sala amb cadires fixes és perquè és una decisió política, perquè vostès volen aquest tipus de Violeta. Que quedi clar que són vostès els que volen aquest tipus de Violeta, perquè tècnicament és factible. Que els hi faria el prec de, sisplau, reconeguin d'una vegada que és el seu model de Violeta.
La regidora d'Urbanisme del Consistori Altafullenc, Marisa Méndez Vigo, ha defensat el projecte de l'equip de govern per al casal municipal i ha assegurat que la voluntat és tenir una programació cultural estable a la Violeta, cosa que és més fàcil i còmoda amb seients fixos perquè continuï sent un espai polivalent.
El nostre govern vol tenir una programació estable cultural a la Violeta. I una programació cultural estable a la Violeta és molt més fàcil i molt més còmode fins i tot per al manteniment que tingui els seients fixes.
El pròxim pas serà treure a licitació les obres de remodelació de la Violeta que podrien començar a principis de l'any vinent.
Impulsant una recollida de signatures per esclarir el futur de l'escultura Alfa i Omega a Torredembarra. Carol Cubota, què més en sabem?
Doncs en sabem que qui l'impulsa és el grup municipalista Avui Democràcia, que compta amb una representant a l'oposició en el plenari torrenc. És una iniciativa que es vol tirar endavant al setembre per copsar l'estat d'opinió de la població, si bé des del partit ja es postulen a favor que l'escultura de Rafael Bartolozzi es restauri i es torni a col·locar el bloc davant la platja de Baixamar. Ho explica la regidora d'Avui Democràcia, Rosa Maria Huasc.
Serem ara al setembre, perquè ara a l'estiu hi ha molta gent de fora i després la gent també els hi vas al monobotiga i li deixes papers per signatures i així ja tenen prou feina i si no tenen feina encara tenen més mal humor. No, doncs a partir del setembre sí que ho començarem per copsar què és el que pensa la gent. Nosaltres com a partit pensem que sí que s'hauria de recuperar i recollirem firmes per veure, per saber si la gent realment vol que es faci aquest esforç.
Recordem que l'Alfa i Omega es va haver de retirar d'urgència a mitjans del mes de juny degut a l'acceleració del seu deteriorament. Després de prop de 20 anys presidint el litoral torrenc, l'escultura ja s'ha convertit en un emblema del municipi. Actualment es troba en uns terrenys de titularitat municipal a l'espera de que s'analitzi el seu estat i el govern tingui una previsió de quin cost pot tenir restaurar-la. Des de l'executiu local s'assegura que la decisió sobre el futur de l'escultura es prendrà juntament amb partits de l'oposició i veïns.
Begoña Floria no entén que hagi sorgit la polèmica per traslladar el concert de Santa Tecla a Camp Clar. Jesús Sarmiento, Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
Bon dia, Marina. La consellera de Festes, Begoña Floria, ha explicat que això es va aprovar per a tots els grups polítics de l'Ajuntament de Tarragona en un ple. La consellera assegura que durant el mandat s'ha treballat per descentralitzar les festes i que el trasllat d'aquest concert forma part d'aquesta descentralització. Tot i això, Floria ha admès que ella mai havia volgut moure aquest esdeveniment.
Jo sóc l'única persona que sempre he dit que no havíem de descentralitzar. Però el ple municipal, i jo vaig votar per disciplina de vot i ho vaig dir en el seu moment, va aprovar amb tots els grups polítics, inclòs el meu, que ho vam debatre a nivell intern, que s'havia de descentralitzar cap a Ponent. No descentralitzar només dins del que és el centre urbà. La polèmica no l'he entès, perquè al final, si és un mandat que hem fet tots els grups municipals, s'està treballant tècnicament perquè es pugui fer així, Ponent també és ciutat.
D'aquesta manera, enguany el concert de Santa Tecla serà a Camp Clar, amb l'orquestra Mondragón. A més, la consellera ha dit que Camp Clar també és ciutat, per tant, no hi hauria d'haver polèmica. Amb tot plegat, la intenció és augmentar el transport públic perquè la gent del centre pugui anar amb facilitat i no hagi d'agafar el cotxe. D'altra banda, Begoña Floria també ha explicat que encara s'està estudiant què passa amb el local dels Xiquets de Tarragona i que de moment seguiran assajant al Pati del Pou.
Un camió ha volcat aquesta setmana la carretera nacional 240 en el quilòmetre 26, on es troba la corba anomenada Tom de la Paella del Coll de l'Illa. Alba Nebot, des de Ràdio Montblanc, bon dia.
Bon dia, Marina. El conductor va resultar il·lès, però es van vessar 14.000 litres d'oli usat que portava. Una ambulància del sistema d'emergències mèdiques va revisar el conductor. 8 dotacions de bombers de la Generalitat van contenir la fuita i van netejar la calçada fins a les 9 del vespre. Unes patrulles del Mossos d'Esquadra van redirigir el trànsit durant l'operació, fins que finalment una grua va poder retirar el camió i es va poder restablir la circulació. Així expliquen el cos de bombers com va resultar l'accident.
Oli usat i tota aquesta càrrega doncs, va volcar i es va vessar per la calçada. Van treballar 8 dotacions dels bombers per contenir la fuita i per netejar la calçada. Es tracta d'un vessament important. Sembla que haurien vessat uns 14.000 litres, com dèiem, d'oli usat. El conductor, afortunadament, va quedar il·lès.
Aquest tram de la Nacional 240 té molta sinistralitat i en aquest sentit es van repetint cada any manifestacions a favor de la finalització de la 27, projecte que porta 8 anys encallat. Així en parlava l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, en aquest mateix programa.
Llastimosament, la situació a l'agost del 2017 són les mateixes que les condicions del 2018. Durant aquest any s'ha treballat només amb un viaducte. Potser sí que han elevat una mica el ritme de treball, però en cap pas ni d'aquí 10 anys ni d'aquí 15 tindrem fet el tram del Coll de l'Illa. Estan treballant molt poc, només en cap viaducte. No estan treballant res a la part de la Conca de Barberà.
Així doncs, s'espera que el compromís del govern central es faci efectiu en pocs anys i el túnel del Coll de l'Illa esdevingui una realitat.
L'Ajuntament de la Selva del Camp estrena nova web municipal. Toni Mateu, Ràdio La Selva, bon dia.
Bon dia, doncs sí, la pàgina internet de l'Ajuntament de la Selva ha començat aquesta setmana una nova etapa en el funcionament amb la vocació de convertir-se progressivament en un portal d'accés a tots els serveis municipals i també, de mica en mica, al d'altres entitats i col·lectius locals que ho desitgin. Una de les principals novetats que inclou la web és el nou portal de govern obert i transparència, creat a partir de l'eina i les directrius que marca la Generalitat en aquesta matèria. La nova pàgina també afegeix una operativa més simplificada, amb més facilitat per accedir als diversos menús desplegables, s'eliminen duplicitats i millorarà l'actualització de continguts tant de la web municipal com de les altres pàgines municipals vinculades. L'accés al portal de la Selva és el mateix de sempre, les 3w.laselvadelcamp.cat. I un cop dins, s'hi pot trobar també un accés directe a la nova pàgina de Canal Camp, l'arxiu històric, l'àrea de turisme, aquesta santa casa que és Ràdio La Selva o altres serveis municipals i que, sobretot, la informació completa del funcionament tècnic del consistori a l'àrea de govern obert.
Nou i 37 minuts. Seguim al carrer Major, el programa que fem a 7 emissores en xarxa del Camp de Tarragona en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. I aquest dijous 16 d'agost volem destacar que dissabte es farà un homenatge a les víctimes de l'atemptat de Cambrils un any després i participarà el president del govern de la Generalitat, Quim Torra. Relacionat també amb els atemptats, l'imam de la mesquita de Cambrils ha demanat un major control per accedir a aquest càrrec i la militància de l'Eina Esquerra Republicana Altafulla triaran el seu pròxim candidat a les eleccions del 2019 en unes primàries. Durant les pròximes 3 hores, de 9 a 12, hem preparat moltes més coses. Toni Mateus, què ens pots avançar?
Doncs després d'escoltar l'interessant tema del dia amb el senyor Marc Castellnou i la situació dels nostres boscos, continuem amb el nostre programa número 13. De moment, tot va bé. Ara marxarem de ronda cultural pels municipis. A la segona hora anirem al Museu de la Conca del Barberà. Parlarem dels gegants a l'Hospitalet, de les 24 hores de futbol sala a la Selva i dels nanos vells de Tarragona. I en la darrera hora del nostre programa cridarem de por a les Scream Nights, riurem, farem màgia amb la gent de la nit d'artistes de Cambrils, parlarem de sardanes a Altafulla i tancarem parlant de castells des de Torredembarra. Tot això i més, ja ho saben, a Carrer Major.
Moltes gràcies, Toni, i ara és moment de fer un breu repàs informatiu. Saludem de nou a la Carol Cubota i a l'Arnau Martínez i dissabte homenatgen les víctimes de l'atemptat de Cambrils un any després.
El govern que desvetlla qui participarà de l'acte d'homenatge de l'atemptat de Cambrils. David Fernández, de la Nova Ràdio. Bon dia.
Hola, bon dia. El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, encapçalarà la representació del govern a l'acte de record de les víctimes de l'atemptat de Cambrils. Ho farà acompanyat d'altres consellers de l'executiu català. Qui encara no ha confirmat l'assistència, però, és el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ni tampoc el rei Felip VI, que sí que participaran a l'acte de Barcelona el divendres. L'homenatge de Cambrils serà dissabte a 11:45. Es descobrirà el memorial que quedarà instal·lat davant el Club Nàutic de Cambrils i es farà en alguns parlaments. D'altra banda, durant aquests dies, el president Torra, acompanyat del conseller d'Interior Miquel Buch, visitarà les comissaries dels Mossos d'Esquadra que van participar en la gestió dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
Es tramiten 130 expedients de sol·licituds d'ajudes i indemnitzacions de víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
Són dades de la Direcció General de Suport a Víctimes del Terrorisme, que depèn del Ministeri d'Interior, i ha rebut fins al moment més de 400 sol·licituds i ha destinat, a més, 9,8 milions d'euros a ajudes i indemnitzacions. Segons la Direcció de Suport a les Víctimes, són 70 les persones que han rebut el reconeixement legal de víctimes del terrorisme. Recordem, però, que en els atemptats van morir 16 persones i 137 van resultar ferides de diversa consideració. Els 130 expedients tramitats responen al fet que una persona pot tenir més d'un expedient obert, per exemple, un de lesions i un altre d'ajuda psicològica. A més, mancarien els expedients de les víctimes que encara estan de baixa i les persones afectades psicològicament que no tinguin un diagnòstic acreditatiu. Segons explica la Direcció de Suport a les Víctimes, en un comunicat, l'atenció a les víctimes està constant i immediata des del 17 d'agost, amb un equip integrat fonamentalment per treballadors socials que es va mantenir a Barcelona de forma continuada fins al 31 d'agost. Paral·lelament, també s'hi va obrir una oficina temporal de la Direcció General de Suport a Víctimes del Terrorisme a la delegació del Govern a Catalunya. Als atemptats hi va haver ferits de fins a 34 nacionalitats, per la qual cosa també s'ha obert informació i suport al respecte més enllà de les fronteres de l'Estat espanyol. Aquest comunicat de l'ENS, depenent del Ministeri de l'Interior, sorgeix després de les queixes d'algunes víctimes per la suposada manca d'atenció rebuda arrel dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
Canviem de tema, passem a cultura. Les colles castelleres tarragonines preparen Sant Magí.
La jove de Tarragona i els castellers de Sant Pere i Sant Pau van actuar al Cos del Bou i els xiquets de Tarragona van anar fins a Ferran. Arnau Curtó, Radio Ciutat de Tarragona, bon dia.
Diada de preparatius de cara a Sant Magí, la que s'ha viscut aquest vespre al Cos del Bou. La colla jove xiquets de Tarragona i els castellers de Sant Pere i Sant Pau han completat una actuació ràpida que ha durat poc més d'una hora i que és l'última cita castellera per les dues formacions abans de la diada de la Festa Major Petita aquest diumenge. Els Liles, que actuaven al carrer del seu local, han començat l'actuació descarregant el 5 de 8 i en segona ronda han completat el 4 de 8 amb l'agulla. Amb el 2 de 8 amb folre i el pila de 7 folrat, l'actuació de la jove de Tarragona es podria veure un pis més aquest diumenge a la plaça de les Cols. Per la seva banda, els de la camisa verda han completat el 3 de 8 com a primer castell. En segona ronda han optat el 2 de 7, una estructura que hauria de pujar dalt d'un folre a la diada de Sant Magí i que han completat sense problemes. El 4 de 8 ha estat l'últim castell dels del barri tarragoní a banda del Pilar de Sis, que també aniria dalt d'un folre aquest diumenge.
Cal destacar que després d'aquesta actuació, tant la jove de Tarragona com els castellers de Sant Pere i Sant Pau varen anar fins al Pla de la Seu, on van fer diferents proves. Per la seva banda, els xiquets de Tarragona a Ferran van intentar en dues ocasions el 4 de 8 amb, del 4 de 8 amb agulla, castell que van tirar baix quan ja es col·locaven els dosos. Després van descarregar el 3 de 8, el 4 de 8 i el 5 de 7 i van completar l'actuació amb el Pilar de 6. I a Montblanc l'entorn natural és un dels més rics del territori i on la feina de protecció civil és més necessària.
Aquest cos de seguretat ha augmentat els seus recursos aquest estiu i és gràcies a un conveni amb la Generalitat. Alba Nebot de Ràdio Montblanc en té tots els detalls.
Protecció Civil suma tres terminals de la xarxa Rescat per millorar les seves comunicacions. Es tracta d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Departament de Comunicació de la Generalitat que permetrà que Protecció Civil conegui dades rellevants a l'instant, per exemple, informació sobre accidents i sinistres o sobre riscos significatius. tot amb l'objectiu de millorar la tasca de protecció de la població. El Centre Superior de Coordinació i Informació, el CECAT, estarà en contacte directe amb Protecció Civil i a través del Centre d'Operacions de Rescat es proporcionarà un servei d'atenció a l'usuari. Així, es podran atendre les incidències en la xarxa Rescat i compartir recursos per solucionar-les. A més, als treballadors de Protecció Civil se'ls proporcionarà un protocol de comunicacions referent a com utilitzar els terminals. Aquests són els compromisos de la Generalitat, però l'Ajuntament també s'ha compromès a utilitzar de forma responsable aquests terminals i informar periòdicament a la central sobre quines persones n'estan fent ús. El conveni té una vigència de 4 anys, prorrogable pel mateix període.
Nou i 44 minuts. Moment de fer un breu repàs de les portades dels principals diaris del Camp de Tarragona. El Diari de Tarragona titula "Calma i més vigilància un any després a Alcanar" i explica que només queda un solar i que ningú oblida l'explosió de la nit del 16 d'agost. A més, assegura que els veïns volen dignificar el lloc i el turisme no s'ha ressentit. La foto de portada és per la processó de Salou, on es pot veure els pescadors transportant la imatge de la processó i l'acompanya el text "Diagrama de les nits daurades". La mateixa imatge té en portada el diari Més Tarragona, però el titular diu "Tradició i foc en la final de festa de les nits daurades". Tot i això, el Més obre assegurant que la manca de quiròfans obliga una dona a esperar 5 dies a ser operada. Afegeix que la pacient va caure i es va trencar el fèmur i va estar ingressada a Sant Joan, on ha hagut de fer dejú a diari per l'espera de ser intervinguda. I ara passem a fer la nostra ronda cultural amb el Mambo. El Misteri de la Selva torna a emocionar els més de 700 espectadors que van gaudir de les dues representacions. Toni Mateus, tu eres un d'aquests espectadors?
No. Jo no vaig poder assistir a cap de les dues. Emoció. Molta emoció, religiositat i art en un espectacle que van veure més de 700 persones durant les dues tradicionals representacions, el 14 i el 15 d'agost, que han passat per l'església de Sant Andreu Apòstol per viure l'experiència un any més, de portar sobre l'escenari l'obra assumpcionista més antiga d'Europa en llengua romànica. Els més de 150 cantaires i actors salvatans amateurs involucrats en la seva producció han aconseguit transmetre l'austeritat i l'espiritualitat d'aquesta obra d'art viva que enguany ha celebrat el seu 39è cicle de representacions gaudint d'una molt bona salut. Aquest any, el Misteri ha consolidat tots els seus papers principals. La salvatana Júlia Roig, que s'estrenava el 2016 com a paper de la Mare de Déu, ha tornat a encarnar la seva figura en la representació del dia 14 i ha compartit protagonisme amb la Irene Massana, que va ser convidada aquí al carrer Major, que ja és veterana i que es va posar en la pell de la Mare de Déu en el passi del dia 15. L'obra integra la totalitat de l'església dins de l'espai escènic amb un decorat sobri però amb un gran pes simbòlic. D'aquesta manera, i situant el públic com a referència, el presbiteri es converteix en el cel on s'hi troba el gran cor. A l'esquerra se situa la casa de la Verge Maria i a la dreta el Consell dels Jueus. Finalment, a la part inferior on s'hi troba el públic es converteix en l'escenari on, sense previ avís, apareixen els dimonis.
I dimarts en parlàvem. La 21ena Fira d'Artesans d'Altafulla arriba del 16 al 19 d'agost amb moltes ganes de tornar a ser l'aparador de la creació del territori. Marc Pérez, tot preparat ja?
Doncs sí, tot preparat per aquesta 21a Fira d'Artesans. De fet, aquí a Carrer Major n'hem parlat molt i també ho vam fer a l'apartat de l'entrevista amb el Diego Espano, el seu coordinador. Doncs bé, aquesta 21a Fira d'Artesans d'Altafulla arriba un estiu més i amb més força que mai. Aquest dijous i fins al pròxim diumenge, el municipi del Baix Gaià tornarà a ser l'aparador de l'artesania i de la creació del país en 120 parades d'artesania de qualitat a les Eres del Castell, amb un programa farcit d'actes i amb sabor a un 20è aniversari que l'any passat no va poder celebrar-se. Durant la presentació de l'esdeveniment que s'ha dut a terme aquest dimarts, l'alcalde d'Altafulla, Félix Alonso, ha destacat el paper dels organitzadors i el retorn que reben dels artesans i paradistes que són els primers a valorar la qualitat de la fira.
Un altre any, però és un any d'èxits, perquè hem de pensar que 21 anys són molts anys i vol dir que potser ha fet un balanç, jo crec que al llarg d'aquests anys, i el que queda d'aquesta fira d'artesans és el que ens transmet la gent, que els paradistes, la gent que ve aquí a exposar el seu material, el seu esforç, el seu art, i ens diuen que la fira d'Altafulla, la fira d'artesans d'Altafulla, possiblement és de les millors que coneixen.
Pel que fa a l'aparcament, es mantenen les 400 places d'estacionament a la zona i a més hi haurà plànols de les zones d'aparcament i dos agents controladors que ajudaran a facilitar l'aparcament als visitants. El trenet turístic també servirà com a mitjà de transport per facilitar la mobilitat de les persones que visiten la fira. La Fira d'Artesans tornarà a les Eres del Castell d'Altafulla a partir d'aquest dijous 16 d'agost i fins diumenge 19 d'agost en horari de 6 de la tarda a 12 de la nit.
I escoltem City of Stars de La La Land, perquè la pel·lícula guanyadora de 6 premis Oscars en l'edició de l'any passat es podrà veure de manera gratuïta aquest vespre a Torredembarra. Carol Cubota, tu l'havies vist ja, la pel·lícula?
Doncs no, amb aquesta sintonia que em poses ja m'estàs convidant a anar-hi, perquè
vés-hi,
m'han dit que s'ha de veure, no?
S'ha de veure, jo sóc molt fan d'aquesta pel·lícula.
Doncs mira, aquest film que està dirigit per Damien Chazelle protagonitza una nova sessió de cinema a la fresca que en aquesta ocasió es farà a Cal Bofilla a partir de les 10 de la nit. La regidoria de turisme s'encarrega d'organitzar aquestes projeccions periòdiques a l'estiu amb la voluntat d'acostar la cultura cinematogràfica a un ampli ventall de públic, alhora que representa una oferta lúdica més de les proposades a Torredembarra. Sentim el regidor de turisme torrenc, Jordi Soler.
Cinema a la fresca és una activitat que ja des de turisme anem fent ja des de fa bastants anys, i que la veritat doncs, és que té un èxit estupendo, perquè la darrera, per exemple, sessió que vàrem fer varen assistir més de 200 persones. I això doncs, ens dona sempre motivació doncs, per anar fent activitats d'aquest tipus, on la canalla, sobretot la canalla, no es puguin doncs, disfrutar, gaudir, no es passar una bona estona veient pel·lícules.
Doncs la pel·lícula que s'ha programat per avui al vespre, La La Land, com dèiem, és un musical protagonitzat per Emma Stone i Ryan Gosling. Una jove aspirant a actriu que treballa de cambrera mentre es presenta a diversos càstings, coneix un pianista de jazz que es guanya la vida tocant en diferents locals. Els dos s'enamoren, però la seva ambició per arribar al més lluny possible en les seves carreres artístiques amenaça amb separar-los. La pel·lícula destaca en aspectes tècnics, com la fotografia, l'edició o la direcció artística, a més de les actuacions, com hem dit, de Stone i Gosling.
I deixem La La Land perquè anem cap a Tarragona, on s'ha fet la novena travessa d'Andròmines amb èxit de participació. Jesús Sarmiento.
Doncs sí, Marina, jo no parlo de res d'amorós, sinó que la novena travessa d'Andròmines es va celebrar aquest dimecres al matí amb un èxit de participació. La platja del Miracle va acollir la ja habitual prova, en la qual hi prenen part desenes de tarragonins i que organitza l'Associació d'Antics i Amics de l'Alberna. Enguany, sota el nom de Joc de Barques, els participants han hagut de transportar l'aigua beneïda per la costa tarragonina. S'han premiat els més ràpids, els més aclamats i fins i tot els més tramposos. Luis Javier Manjón, un dels organitzadors d'aquesta travessa d'Andròmines, assegura que a Tarragona hi hauria d'haver més iniciatives pròpies similars a aquesta.
Sí, és una cosa que jo crec que a Tarragona, i de fet cada cop hi ha més activitats dutes a terme per les entitats. De fet, un altre clar exemple és l'Imaginada, és una activitat que es fa a una entitat o persones individuals i no tot ho ha d'organitzar l'Ajuntament. Jo la veritat és que considero una iniciativa molt bona per part de totes les entitats, i de fet jo crec que encara falten, encara manquen que més sigui menys, doncs, organitzar alguna cosa, de cara a la ciutat, perquè també és una molt bona manera de donar-se a conèixer.
Són diverses les entitats locals que participen en aquesta travessa, com és el cas de la Creu Roja, amb el nom de Puça Vermella, que per cert han guanyat el premi a l'Andròmina més ràpida. No és cap proposta amorosa, però no està malament.
Sé que les propostes amoroses també t'agraden molt. No vagis de dur, no vagis de dur.
Prefereixo Andròmines. Gràcies.
A punt de començar la festa major de Guàrdia dels Prats.
Demà mateix el municipi comença la seva festa anual amb un programa complet d'activitats de tot tipus. Es tracta d'un programa confeccionat per la gent del poble, amb alguns dels actes més tradicionals, com la xeringada, una gincama amb festa de l'espuma o els habituals oficis religiosos. També es realitzarà un concurs de truites, on s'avalua el talent culinari dels veïns, així com la seva creativitat i destresa als fogons. Els tres dies de festa major tindran una clausura musical, amb tres bandes o grups que tancaran la festa a altes hores de la nit. Primerament aquest divendres amb Annie el musical, festa de la cervesa i teatre de carrer. Dissabte serà el torn de David Piquero i Sergi Masalies en concert i el gran concert de la banda Al·lucinògens. Diumenge el sopar popular estarà amenitzat pel grup Oasis. La festa finalitzarà aquest mateix diumenge amb la gran revelació de la nova pubilla de la Guàrdia dels Prats.
Alba, no marxis molt lluny perquè mira, mira què et posem ara.
A veure...
Què comencem a escoltar, Alba?
Avui comença a Cambrils la 17a nit d'artistes, un festival dedicat a la música al carrer i a descobrir artistes emergents. Aquest que escoltem és un dels cantautors participants, Enric Panicello, amb la cançó M'agrada quan vens, M'agrada quan vas i vens. Espectacles de màgia, música, dansa o teatre, entre d'altres, els acollirà al Parc del Pinaret, que es converteix en l'escenari d'aquesta festa. Enguany, però, a partir d'avui ja es pot començar a escalfar l'ambient amb una festa de l'escuma i jocs de fusta familiars a càrrec de la companyia Festa i Fusta. El dissabte el públic podrà gaudir d'una vintena d'espectacles que en aquesta edició inclouen com a novetat el mentalisme i la hipnosi.
Doncs amb el mentalisme i l'hipnosi jo crec que hi podrem anar, no, Alba?
Oh, i tant que sí, ja ens estan hipnotitzant a que no ens perdem aquesta 17a nit d'artistes.
Home, diuen que amb l'hipnosi pots recordar coses que ni sabies que havies passat, o sigui, és plantejable.
Correcte, també diuen però que tu has d'estar predisposat a que t'hipnotitzin, que si tu et tanques en banda de que no, és que no. Cosa que dona bastanta tranquil·litat, sincerament.
Doncs jo estic predisposada que m'hipnotitzin, no, així que hi podem anar.
I tant que sí.
Moltes gràcies, Alba. I nosaltres fem una petita pausa, marxem amb aquesta música que avui ens ha posat l'Alba i tornem amb més entrevistes i més reportatges.